Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Des de la proliferació i popularització de l'esport al darrer terç del segle XIX, la premsa generalista incloïa notícies esportives que a poc s'anirien condensant en una secció fixa, més, dintre de les habituals del diari, fins amb tiratges especials per a certs esdeveniments. Però a finals del segle XIX apareixen les publicacions dedicades a l'excursionisme i al ciclisme, dos dels esports més populars de l'època. L'excursionista, 1879, i el butlletí de l'Associació Catalana d'Excursions, 1881, amb dos en català, foren els primers mitjans esportius. Però també trobem dues publicacions, El ciclista, 1891, i La velocipèdia, del 1892, en castellà, entremig de les dues primeres excursionistes, i la ciclista va aparèixer El Sport Espanyol, de 1885, de curta vida, i ja el 1893 apareixia Vela y Remo, dedicada a la nàutica. El Veloz, Reus, el 1895, també ciclista, i a la mateixa ciutat i any, la revista Esport, mensual. Així veiem que el 1895 a Barcelona naixia La Canxa, i durant el 1896 també a Barcelona van aparèixer La Bicicleta, La Cesta, l'Esport i el Campions. Però una de les capdals més dedicades, les obres capdals dedicades a l'esport, en general va ser Los Deportes, de 1897, òrgan oficial de l'Associació de Clubs de Futbol, que va existir fins al 1910 i, precisament, un mitjà famós perquè fou aquí on s'anuncià en Joan Gamper la fundació del Futbol Club Barcelona. Tarragona Ciclista és de 1898 i l'Automobilismo Ilustrado de 1899 i Col i Flor és del 1904 i era bilingüe. Finalment, el Mundo Deportivo de 1906 ha aparegut primer com a setmanari i el 1929 com a diari. És la publicació esportiva més antiga que encara existeix a l'estat espanyol. Fou una època prolífica i, a part de tot, moltes publicacions d'aquell temps eren de molt curta vida.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado Feinam Cor, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. Feinam Cor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules, és la figura i el talent de l'escriptor. Cada diumenge a 1:15 del migdia, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista els escriptors més reconeguts. Accent, cada diumenge a 1:15 del migdia, a Ràdio Estel. T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda al Catalunya sense barreres d'aquest darrer cap de setmana de febrer i primer de març. Durant una hora us acompanyarem amb moltíssimes històries que tenen les persones amb discapacitat o malaltia mental com a protagonistes. I la primera notícia de la tarda és per felicitar en Tomàs Roncero, que ha estat escollit el millor venedor de l'11 a Catalunya durant l'any 2014. Ens ho explica la Montse Faus.
Tomàs Roncero Pérez ha estat seleccionat per l'11 com el millor venedor de Catalunya de l'any 2014 i un dels 22 millors venedors de l'11 a tot l'Estat. La distinció és un reconeixement amb el que l'11 homenatja el seu esforç i el bon servei als seus clients. Per fer aquesta selecció es tenen en compte paràmetres quantitatius com són les vendes dels diferents productes de l'organització o el percentatge de vendes a través del TPB. També elements qualitatius com l'exposició dels anuncis de l'11 al punt de venda, el bon servei al client i l'excel·lència en l'atenció al públic, el seu grau d'implicació en la vida institucional de l'11, les iniciatives del venedor i el suport i la solidaritat que ha donat als companys que s'han incorporat a la xarxa de venedors. Tomàs Roncero té una discapacitat física. Va començar com a venedor el 2002 i des del 2004 és fix a la plantilla. Des de la seva ruta de venda a Mercabarna de Barcelona, on ven el cupó i la resta de productes que comercialitza l'organització, porta cada dia la sort a la ciutat comtal, que presta serveis a 3.500 afiliats i afiliades i té 800 agents venedors, com el Tomàs.
Moltíssimes felicitats a en Tomàs Roncero per entregar-se cada dia a la venda del cupó de l'11. Gràcies a la venda del cupó és que podem fer moltíssima obra social i aquest programa Catalunya sense barreres. Iniciem l'edició d'aquest 28 de febrer o 1 de març pels oients que sentiu Catalunya sense barreres en horari de repetició. El primer tema de la tarda us parlarem d'una campanya que potser haureu vist anunciada al metro. L'ha posat en marxa l'entitat obertament per lluitar contra l'estigma en salut mental. Més coses a l'espai de formació i integració laboral fet conjuntament amb FSC Inserta. Ens farem ressò d'uns dels cursos de l'oferta formativa planificada per aquest 2015 destinat al transport de mercaderies per carretera. I us preguntareu quina és la relació entre el transport de mercaderies per carretera i les persones amb discapacitat. Doncs a veure-la, Aila, i moltíssima, ja veureu que sí. A la part final del programa, dins de la tertúlia de Cadiraires, hem pensat veure com l'exercici i l'esport poden millorar la qualitat de vida de les persones usuàries de cadira de rodes, perquè habitualment els metges sempre ens diuen camini vostè una hora al dia, que ja és suficient, no? Però, clar, ells van sobre rodes. Aquesta màxima no la poden implementar a la seva vida. Tot i així, tenen milers d'estratègies per sortir endavant fent esport, i tant que sí. Així doncs, comencem ja a desenvolupar aquests i d'altres continguts al costat del Toni Huguet al control de so. Endavant, amics. I la nostra primera aturada en el camí la fem amb la historiadora Carmina Coromines dins de la secció Història i Discapacitat. L'any 1912, l'oftalmòleg i cirurgià Vladimir Filatov va portar a terme el primer intent de trasplantament de còrnia, introduint un nou mètode de teràpia de teixits danyats de l'ull.
Bona tarda. Vladimir Filatov va ser un oftalmòleg i cirurgià russo-ucranià. El seu major descobriment va ser la introducció d'un nou mètode de teràpia pels teixits danyats de l'ull, particularment la còrnia. Filatov va ser capaç de demostrar que els teixits de tots els òrgans poden regenerar-se a partir de material sa. Curiosament, el seu primer experiment en aquesta direcció va ser gràcies el seu passatemps favorit, la jardineria. El conjunt de les seves conclusions es resumeix en la frase: tots els teixits vius, separats del seu suport i mantinguts en condicions de supervivència difícil, crearan substàncies que els faran possible sobreviure. El 1912, Filató va intentar el primer trasplantament de còrnia, però l'empelt va créixer opac. Després de nombrosos intents al llarg de molts anys, Filató va aconseguir restaurar la vista de Vasili Zaitsev, sec a causa d'una lesió als ulls en un atac amb morters durant la batalla de Stalingrad. Vladimir Filatov va fundar l'Institut Filatov de Malalties dels Ulls i la Teràpia de Teixits a Odessa, que avui en dia encara existeix i depèn directament de l'Acadèmia Ucraniana de Ciències.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs iniciem el programa amb la secció Salut Mental a les Zones, que fem gràcies a la implicació de l'Hernán Sampietro. Aquí enviem una abraçada ben i ben forta. Avui per això tenim a la ràdio, d'un-hi-do, la Mònica Civil, que és tot un fitxatge per nosaltres. Què tal, Mònica?
Moltes
bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Benvinguda. Avui portaràs tu la secció Salut Mental a les Zones.
Doncs sí, ho farem, sí.
Amb un tema ben i ben maco, perquè si aquests dies agafem el metro o estem passejant pel carrer, potser, Mònica, veurem uns cartells que diuen aquest és un anunci sobre salut mental, ja pots mirar cap a una altra banda i fem com si res, o pots donar la cara. Què és això, Mònica?
Això és un anunci d'obertament. I bé, doncs per parlar d'obertament, qui millor que Miquel Juncosa, director d'Obertament. Primer de tot, preguntar-te doncs, què és Obertament.
Hola, bon dia, Mònica. Doncs Obertament és una aliança formada per persones i entitats que volen acabar amb això amb aquest enorme tabú que existeix al voltant de la salut mental. Les persones afectades per un problema de salut mental moltes vegades ens diuen que és bastant pitjor l'estigma que comporta el problema de salut mental que no pas la pròpia malaltia.
El cas és que Obertament està formada, és una entitat formada bàsicament per activistes en salut mental, com l'Enric Agut, que és l'altre convidat d'aquest espai. Enric, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què implica ser un activista en salut mental a Obertament?
Doncs implica fer el que et diuen. Hi ha tres seccions, i doncs una de les quals és la de portaveus, per la qual estic aquí. Una altra és la de sensibilització de col·lectius, que és la que ens fa anar a col·legis i a universitats a explicar el que és la malaltia mental en primera persona, i després el que és l'alerta estigma, que és denunciar i fer pedagogia de totes les conductes estigmatitzants i discriminatòries que podem trobar en els mitjans de comunicació o de qualsevol, per exemple, un polític que parli en el Parlament i que no se'n digui alguna de grossa.
Tu ets portaveu d'Obertament.
Sí, entre altres coses, sí.
O estàs a les tres línies d'actuació?
Estic a les tres línies d'actuació.
Val. Com a portaveu, què fas?
Com a portaveu, doncs mira, et puc dir poc, perquè aquesta és la primera vegada que faig de portaveu.
Home, s'estrena l'Enric. Sí. Felicitats.
I, diguem, doncs, haig d'explicar en primera persona el que vol dir sortir de l'armari, el que vol dir ser un malalt mental, el que vol dir
viure així, vaja.
Sí.
Escolta'm, I com ens expliques que tu ets una persona amb un trastorn mental per primer cop en un mitjà de comunicació? Com ho explicaries?
Doncs que tal dia vaig començar a sentir-me malament, vaig començar a tenir dificultats per dormir, a tenir dificultats per funcionar durant el dia. Tenia problemes relacionats amb la depressió, em sentia molt neguitejat i la cosa no es solucionava. Vaig estar 7 anys arrossegant-me, vaig estar 7 anys que no va haver-hi metge que em diagnostiqués correctament el que em passava, fins que al final em van ingressar en un centre psiquiàtric, vaig anar a urgències i no em vaig poder sortir fins al cap de 18 dies. Aquell punt va ser el punt d'inflexió. A partir de llavors em van diagnosticar correctament la malaltia que tenia. A partir de llavors vaig tenir tot el suport de la meva família i la comprensió de tothom. I a partir de llavors, amb la medicació i amb molta feina, amb el seguiment psicològic a través d'un psicòleg clínic cognitiu-conductual que va durar més de 3 anys, doncs jo m'he anat refent.
Quin és el teu diagnòstic?
Jo tinc un trastorn bipolar greu, sever, crònic i fatal.
I com te sents ara que ho has explicat en un mitjà de comunicació? Com a portaveu obertament?
Bueno, jo és que jo ja me n'he preocupat prou durant fa molts anys de fer-ho saber a tothom. De fer-ho saber als meus veïns, de fer-ho saber als comerciants del meu poble i als meus amics, als coneguts. Per tant, a mi no és avui el primer dia que surto de l'armari.
Però des d'un mitjà de comunicació, sí?
Sí.
Ara t'escolta moltíssima gent, que sí. No et veu la cara, això sí.
Sí, bueno, doncs ja és un pas més. Ja en el meu poble ja hi haurà encara més gent que sabrà que jo estic com una cabra.
No és aquest el diagnòstic, eh? El
no,
diagnòstic
no.
És trastorn bipolar.
Sí, sí, sí.
Val.
Però els que no hi entenen, ja. Doncs creuran que jo sóc un boig més. Doncs endavant.
Vinga.
Miquel, aquesta nova campanya que parlàvem al principi, com és aquesta nova campanya mediàtica i per què aquest missatge?
Doncs el missatge és molt clar. Tots tenim salut mental. El que passa és que és una dimensió que, de la vida que pel tabú que existeix, tendim a amagar, no? Mm-hmm. Una de cada 4 persones, segons l'Organització Mundial de la Salut, tindrà un problema de salut mental al llarg de la vida. Això vol dir que tots els que estem a aquesta taula coneixem algú que ens estimem molt, que té o ha tingut un problema de salut mental. El que passa és que potser no ens ho ha explicat mai per vergonya, o potser no ens ha explicat mai perquè té por de que l'aïllem, com tristament passa amb moltíssimes persones encara avui en dia, no? I això no pot ser. Aquesta campanya és una mica un cop a la taula per dir les persones amb problemes de salut mental som els nostres veïns, els nostres amics, els nostres companys de feina, som persones més, i estem aquí i compartim l'espai i no hi ha res de què avergonyir-se.
Uh-huh. És a dir, l'objectiu seria lluitar contra aquest estigma,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Acabar amb aquests prejudicis que existeixen. Uh-huh. Tenir un problema de salut mental no és res estrany i no hi ha res vergonyós.
Exacte. I quins són els projectes que desenvolupa obertament a...
Doncs sí, ho ha explicat molt bé a l'Enric. La cosa més important que fem és donar suport a persones com l'Enric que volen explicar la seva vida per acabar amb el tabú. Sabem per altres contextos que el que acaba més fàcilment amb el tabú és fent coses com les que fa l'Enric. Uh-huh. I tanta gent, que és sortir de l'armari, dir... parlar amb els seus veïns i explicar-los que jo tinc un problema de salut mental. Això és el que fa caure més ràpidament els estereotips. Per tant, donem suport a persones que vulguin fer aquest pas i que facin com a portaveus de la seva pròpia experiència, que facin com a portaveus de la seva pròpia experiència davant de col·lectius específics, com ara, com explicava ell, estudiants universitaris de carreres com treball social, no? Que seran futurs treballadors del sistema social i sanitari que donaran després servei a persones amb problemes de salut mental, i fent-ne l'alerta estigma, que és aquest programa que vol contrarrestar una mica els missatges que, malauradament, encara ara surten pels mitjans de comunicació. Uh-huh.
I, Enric, ens podies comentar, doncs, les persones que feu de portaveus, doncs, per què ho has acollit, aquesta tasca en concret, doncs, per...
Jo dels altres no te'n puc dir res, però jo particularment participo d'aquí perquè forma part del PAC, de la formació de l'entitat Arrels d'Estigma, i a la vegada també del PAC d'acció de l'entitat. Jo un dia vaig veure un anunci de l'entitat, vaig anar a la pàgina web, vaig introduir totes les dades en un formulari i he començat a introduir-me i a seguir la roda, i estic dintre de la roda, i si d'aquí 4 dies construeixen una altra línia, doncs també hi seré.
Bé. I com ha reaccionat el teu entorn més proper, la família, els amics?
El meu entorn més proper, des de sempre, m'ha tractat excel·lentment. A mi, a Caldes, no hi ha ningú que hagi reaccionat de manera especial. Doncs tothom em tracta bé.
No ha comportat cap conseqüència negativa, llavors?
No, a excepció d'un, que hi havia altres coses al darrere, que em deia cada dia que em veia, em deia Torrall, i anava dient Torrall. I jo vaig tardar un any en parar-li els peus. Però, clar, va estar un any que cada dia em deia Torrall. Doncs, excepte d'aquesta persona, tota la resta, i també d'un director d'una empresa, que quan va saber que jo patia el trastorn mental, em va fulminar de l'empresa.
Això és tristament bastant comú, imagino.
Tinc l'experiència que em van... jo portava més de 3 anys en aquella empresa, tenia un contracte indefinit, i va fer tot el possible per fotre'm fora, i no se'm va haver de pagar una indemnització, va pagar tot el que va pagar, però em va fer fora de l'empresa. No volia una persona de les característiques amb la malaltia mental que jo doncs patia dintre de l'empresa.
Anem amb aquest anunci que podem veure al metro, també a cartells. Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots mirar cap a una altra banda i fer com si res, o pots donar la cara. Per què ho heu escollit, aquest lema?
Doncs perquè la gent amaga aquesta dimensió de la seva vida. I tots tenim salut mental, per tant, podem estar afectats per un problema de salut mental. Llavors, amb això el que volem és cridar l'atenció de que ho fem tots, el d'amagar aquesta vida i intentar no pensar-hi. Però és que n'hi hem de pensar perquè és una dimensió més de la nostra salut.
I com es pot col·laborar o contactar amb Obertament?
Nosaltres el que us recomanem és que aneu a la pàgina web d'Obertament, que ja trobareu testimonis de persones com l'Enric, que donen la cara dia a dia i s'enfronten als prejudicis que envolten els problemes de salut mental. I ja us convidem també a tots els ciutadans, a tota la ciutadania, a donar la cara posant un missatge en un mur que hem fet, on la gent pot penjar la seva foto i donar suport a la campanya.
Digue'ns la pàgina web per entrar-hi.
Obertament.org. Molt
fàcil. És fàcil, no? Sí. Bueno, de fet, ja Google poses Obertament i sortiu vosaltres.
Exacte.
Primera entrada. Molt bé. Doncs Miquel Juncosa, director d'Obertament, Enric Agut, activista, i Mònica Civil, col·laboradora de Catalunya Sense Barreres, moltíssimes gràcies per haver estat al programa i per presentar-nos aquesta campanya. No sé si us reconeixen pel carrer, què diu la gent. Teniu feedback? De la campanya, dic, eh?
A nosaltres sí, jo estic bastant content de la gent, sobretot aquí al voltant de Barcelona, amb la presència al metro i al carrer, doncs és important, i cada cop se n'apropa més persones i més persones s'uneixen a la causa, estem molt contents.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots tres. Una abraçada ben forta.
Gràcies.
Que vagi bé el mes de març, eh?
Gràcies.
Vinga, continuem amb més temes. Anem a passar al calidoscopi de la nostra escriptora cega, la Mercè Guiu, una dona amb gran visió. La Mercè ens parla avui del llibre Vinyetes de vida, on diversos dibuixants i guionistes retraten l'impacte de les retallades en l'ajuda a la cooperació.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
La setmana passada us vaig parlar de l'il·lustrador Miguel Gallardo. Doncs avui en torna a ser protagonista, juntament amb 9 dibuixants i guionistes que retraten en una obra col·lectiva l'impacte de les retallades en l'ajuda a la cooperació després de viatjar a diversos països. Els nens i nenes a Burundi no fan selfies, no tenen ni càmeres, i molt menys iPhones. El dibuixant David Rubin es quedava bocabadat en veure com aquells nens i nenes descobrien el seu rostre per primera vegada. Després de la seva experiència va crear la història Los niños sin espejo, una de les 7 peces que conformen Vinyetes de vida, un llibre construït després de visitar Colòmbia, Nicaragua, República Dominicana, Filipines, Mauritània, Marroc i Burundi. Segons Zínia Quirós, coordinadora de la campanya Si me importa d'Intermón Oxfam, volien explicar que la política pública de cooperació al desenvolupament funciona i pot salvar o canviar vides. Els ciutadans no saben fins a quin punt han repercutit les retallades, que han estat d'un total del 70%. Darrere dels números hi ha històries i famílies. Darrere de les retallades hi ha vides que poden no canviar i que podrien fer-ho.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs continuem amb més programa. Abans de donar pas a l'espai d'integració laboral, anem amb una segona informació. Aquesta setmana ha tingut lloc al Congrés dels Diputats el debat sobre l'estat de la nació. Ho sabeu, oi que sí? Un esdeveniment polític que enguany ha estat més accessible per a les persones sordes. Montse Faus.
Aquest any les persones sordes han pogut seguir el debat sobre l'estat de la nació els dies 24 i 25, subtitulat a través del canal de televisió del web del Congrés dels Diputats i de la pàgina web de FIAPES. Això ha estat possible gràcies a l'acord de col·laboració entre la Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes, FIAPES, i el Congrés dels Diputats, signat el novembre de 2013 amb l'objectiu de donar a conèixer a les persones amb discapacitat sensorial les activitats que porta a terme la Cambra Baixa. Amb aquesta iniciativa es contribueix a que les persones sordes puguin exercir plenament el seu dret ciutadà a la participació política. The city is my jungle jam. Look at this big great world that we're living in. There's lots of fun to be had on these streets. We can take a ride, just you and me, it's a jungle jam. Doncs vinga, més continguts. Estem ja a l'espai de FSC Inserta, on avui ens visita la Maria Gago. La Maria és tècnic de formació i orientació d'aquesta entitat. Amb ella parlarem del sector del transport, un sector que ha estat molt afectat per la crisi, però alhora el transport de mercaderies per carretera continua sent un sector estratègic a l'economia espanyola i catalana. Tot això ha esdevingut en una sèrie de canvis legals que des de FSC Inserta abordem amb una oferta formativa específica. Maria Gago, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Benvinguda, bienvenida. Montse, és que estava jo pensant que a l'entrada del programa ho deia. Què té que veure el transport de mercaderies per carretera amb les persones amb discapacitat?
És la primera pregunta que també li vaig fer jo a la Maria quan vam parlar del tema. I li vaig dir, però escolta, en aquesta formació que planifiqueu poden accedir persones amb discapacitat? I em va dir, pues que sí.
Clar, visual no.
No, clar,
no, visual no, sobre todo si es, digamos que muy grave, una discapacidad visual leve sí que podría. Todo esto se recoge, realmente quien lo recoge es tráfico, no somos nosotros, porque digamos que las formaciones son de camión C, de CAP, o sea, todo esto está regulado por tráfico. Sí que es verdad que nuestra bolsa de empleo pues está abierta a cualquier persona que tenga discapacidad a partir del 33% y esté en desempleo. Pero estos cursos en concreto pues sí que están, los requisitos están baremados por tráfico.
Maria, però primer de tot, en quina situació està el sector i quins canvis hi ha hagut en la seva professionalització?
Bueno, el sector ha sido muy tocado por la crisis, como bien habéis dicho, sobre todo por tema de combustibles, ¿no? Que como todos sabemos pues han subido bastante en los últimos años, pero bueno, sigue siendo un sector muy importante, supone un 5% de la población activa y además repercute en muchos otros sectores. Hace unos años, desde Europa, empezaron a sacar unas directivas, una serie de normativas, que se buscaba profesionalizar más un poquito el perfil del conductor. Todo esto ha sido lo que, bueno, España finalmente se ha puesto las pilas también y han surgido estos cursos, que son los que estamos empezando a hacer desde FSC Inserta.
Pensem una mica en el perfil del treballador. Què fa un conductor de transport de mercaderia per carretera? Conduir aquests trailers tan grans que veiem a les autopistes?
Sí, realmente esa es la tarea principal. Sí que es verdad que después hay otras tareas, como en un momento dado, pues ayudar a la carga y descarga. depende de que sea la empresa, en algún momento puede estar ligada a la tarea de reponer, pero principalmente es conducir, ¿no? Conducir y ayudar un poquito a la carga y descarga.
Anem a posar un micròfon a l'Aitor Martínez de Lecea, que va en cadira de rodes i és un gran conductor. Jo no sé, Aitor, bona tarda, benvingut. Jo no sé si alguna vegada t'havies plantejat ser conductor de camión tráiler.
Ahora mismo lo estaba planteando y digo, ¿cómo subo desde la silla hasta el camión? Me lo haría, ¿eh? Pero me iba a costar un poco.
María, ¿una persona como Aitor podría ser conductor de camión?
No, creo que no. En todos los casos que, bueno, digamos los requisitos para tener el carnet C se recogen en el BOE y, bueno, pues igual que se miran temas de visual, auditivo, movilidad, pues... Bueno, como cualquier otra persona, ya no es en función de la discapacidad, ¿no? Son los requisitos un poco que nos marca tráfico para poder sacar este tipo de carnet.
Sí, per quines persones amb discapacitat podria servir, diguéssim, aquesta professió?
Pues un ejemplo muy claro sería una persona con discapacidad orgánica. Muchos tipos de discapacidad física. Es que sería muy amplio entrar en cuáles sí y en cuáles no.
Ja t'entenc, ja. Molt bé. Doncs queda clar que per unes persones sí, per unes altres no. La discapacitat és molt àmplia, per tant, segons el cas.
I vosaltres com heu valorat aquests canvis legals? Com ho afronteu fent aquests cursos, però alhora perquè teniu moltes demandes d'aquests professionals?
Sí. Tenemos demanda de estas profesiones y sobre todo porque vemos que la gente no se ha podido actualizar, no ha podido hacer el gasto de realmente pues hacer este nuevo curso de CAP. Entonces hemos decidido hacer, digamos, dos partes. Una es el itinerario completo, que sería para gente que tiene el carnet B, entonces se sacarían el carnet C más el CAP, y otro para gente que ya tiene ese carnet C, pero tiene que, digamos, actualizarse, ¿no? Y entonces este sería el CAP por sí solo, ¿no? Gente que ya tiene el C y que todavía no lo tiene. Es una forma que entendemos nosotros como para ayudar un poquito a que esta gente que a lo mejor pues no le suponga un gasto económico.
¿Desde cuándo ha tenido esta oferta formativa, María?
Pues esta es la primera vez que lo hacemos.
Sí, que esteu d'estrena, vaja.
Exacto.
¿Y teniu perfils ya?
Bueno, estamos buscando, estamos ahora en proceso de selección. La idea es empezarlo a finales de marzo, pero realmente estamos ahora recabando gente. O sea, que toda persona que pueda estar interesada, pues entrando en nuestra página de Portalento, puede informarse.
I a quines persones, doncs, van adreçades? Fes una idea de persones que ja estiguin treballant, que no estiguin treballant...
Persones que estén desempleades i que tengan a partir d'un 33% de discapacitat.
I després, doncs...
Després és quan se valorarà...
El tipus de discapacitat.
Exactament.
Perquè dius que no només és per conduir camions.
Sí, es solamente para conducir camiones.
Sí, perquè deies que hi havia unes altres tasques, com la càrrega i descàrrega, potser, o el control del magatzem al qual arriba el tràiler en qüestió.
Esto ya depende un poquito del sector, ¿no? Porque sí. Puede ser de un conductor de lavandería industrial, un conductor para una empresa de plásticos, depende un poquito de la empresa final en la que esté trabajando realmente la persona, ¿no?
¿Els requisits per les persones que vulguin fer aquesta oferta formativa?
Bueno, pues digamos que para el CAP, el de 35 horas, serían gente que ya tenga el carnet C.
Ya
lo tiene que tener en posesión o tenga que renovarlo, ¿vale? La gente que tenga el carnet C sería antes del 2008. La legislación es un poco complicada, pero bueno, nosotros después pues nos podríamos en contacto con todo el mundo para ver si lo cumple. Y en el caso del itinerario largo, pues entonces sería para cualquier persona que tenga el carnet de conducir normal, el B, y tenga ganas de profesionalizarse en este sector.
Maria, parlem de les característiques d'aquests cursos. Hi ha classes, entenc, teòriques, classes pràctiques...
Que no es faran a les instal·lacions de FSC Inserta, clar.
No, perquè on es fan, no, les classes de conduir un tràiler, no veus?
No. En este caso no hacemos ni la teórica aquí. Realmente se hace en una autoescuela que está cerquita, además, de La Campana. Y, por supuesto, sí, tiene parte práctica, claro. En el caso del itinerario se ha estructurado la formación práctica en 22 sesiones de 60 minutos, de las cuales 10 se realizarán dentro de la acción formativa del propio CAP de 140 horas y 10 más durante la acción formativa del permiso C. En el caso del CAP de 35 horas solamente son teóricas.
Molt bé. Tipus de certificat que obtindria la persona que fes el curs?
Bueno, los certificados son el propio carnet C y el propio CAP. Sí que es verdad que nosotros, además de estas dos formaciones, añadimos el ADR básico y el ADR de cisternas, que bueno, es un complemento a la formación que amplía un poquito más las competencias de los alumnos, incrementando así pues también sus medios de ingresar en el mercado laboral.
Però tot això és supertècnic, Maria. Veig sí, que us heu ficat en una formació a mida, 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 eh?
És un poquito complicadito. És un certificado de professionalitat i, sobretot, pues, que lleva mucha normativa actual, no?
Clar, clar, clar que sí. O clar, sigui que...
Entenem que és un certificat, és un requisit que cal tenir per desenvolupar aquesta professió.
Doncs. Exacto, sí. Des que ha entrat en vigor en el 2008 és obligatori.
I convenis amb empreses?
Bueno, de momento no tenemos ningún convenio con empresas, así que es verdad que es un puesto de trabajo que nos están demandando. Desde lavandería industrial, empresas de plástico, propias empresas de transporte...
Sí, sí. Estava pensant que, clar, moltes vegades l'èxit de la integració laboral passa per la formació molt, molt a mida en quant a adaptar-la a lo que estan demandant les empreses, correcte?
Sí, correcto. Adaptarnos al mercado, a lo que nos están pidiendo, y ahora mismo este requisito, es que sin este requisito no se puede trabajar en este sector ahora.
¿Y cómo es la cosa? ¿S'adrecen a vosaltres empresas que necesitan conductors de camions? ¿Cómo es que us heu pujat al carro d'aquesta formació?
Bueno, nosotros realmente trabajamos con cualquier tipo de empresa y también, bueno, con empresas que nos piden este tipo de perfiles. Entonces, claro, les tenemos que dar salida, ¿no? Nosotros al final los cursos que hacemos es de los perfiles que más nos piden las empresas.
No t'ho esperaves pas, eh? Molt si que tinguéssim aquest tipus de formació tan
no,
a mida.
No, perquè no se m'hagués acudit. No sé, no hi penses, no?, que vulguin buscar una persona que condueix amb l'entorn de la discapacitat. No ho sé, clar, tampoc ho coneixem, no?
Però hi ha de molt bons clar, conductors. Clar, en el cas de camió sembla ser
de
que camió, ja no hi havia
parlarem. Estem parlant de camió, clar, que és el que deia l'Aitor, no? Però, bueno, és el que deia la Maria, també hi ha moltes discapacitats, clar.
I tant.
Quería hablar sobre eso un pelín, si puedo.
T'has colat, puguis o no, ja estàs dins.
Yo ya me he picado, A mí me dicen que no, ¿cómo que no?
Vinga, va.
Porque un camión se puede adaptar. Lo que pasa es que vosotros, claro, entrenáis a gente para que tengan esos títulos que son los que, digamos, están... digamos, valorizados o...
por regulats per llei, per llei, clar.
Sí, por tráfico, ¿no?
Sí.
Entonces, una persona en silla de ruedas no puede conducir un camión porque el tráfico dice que no.
O sea, realmente todos los requisitos de acceso a nivel de salud, quien los marca es tráfico. De hecho, es el Real Decreto 818/2009 que marca todas las capacidades que tiene que tener una persona para el camión C. Las que... Eso sí que no es nuevo, eso ha existido siempre. Ignoro, porque es un BOE súper amplio, o sea, no te voy a engañar, no te voy a decir que me lo sé entero, porque es imposible sabérselo, ¿no? Pero es tráfico quien lo manda, o sea, no somos nosotros ahí, nosotros no tenemos nada que ver.
Mira, Aitor, que tú ya te veías conduint un camió y ahora te ha dit la llei que no.
Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es cuestión de adaptarlo. Lo único que tendría que ser autónomo con mi propio camión, pues claro, una empresa no me va a contratar y me va a adaptar el camión. Pero que es posible, es totalmente factible adaptar un camión, adaptar lo que sea.
Segur que sí.
Claro que sí.
Bé, Maria Gagó.
I además hay ayudas para ello.
Sí. No, sí, ya veuràs tu la polseguera que aixequem aquí a Catalunya sense barreres.
Ya cambio de profesión.
Vinga, Maria, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui, per explicar-nos aquesta formació a mida i t'esperem quan vulguis tornar, d'acord?
Gràcies.
Vinga, nosaltres continuem precisament ara anunciant diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Avui les porta el Carles Perdigón des de FSC Inserta. Bona tarda, Carles.
Molt bona tarda, Anna. Us informem de les tres noves ofertes destacades aquesta setmana. Per empresa del sector del telemàrqueting es posa en marxa un nou projecte a la ciutat de Girona per fer tasques d'atenció al client, no són vendes. Molt valorable experiència prèvia en departament d'atenció al client, recepció o emissió de trucades. S'ofereix jornada completa i horari de matí i tarda. La següent oferta també és per Girona Ciutat, on estem buscant un perfil de formador o formadora d'equips de treball. Haurà de planificar, impartir formacions i elaborar manuals de suport. Ha de tenir coneixements de dret tributari i administratiu. S'ofereix contracte d'obra i servei una jornada completa en horari de matí i tarda. Per finalitzar, estem fent recerca de perfils per la campanya de la declaració de la renda. Imprescindible formació reglada a nivell de batxillerat amb coneixements i experiència en l'àmbit fiscal o tributari, coneixements d'ofimàtica i bon nivell d'atenció al client. Hi ha una formació específica i selectiva prèvia. S'ofereix contracte temporal en funció de la durada de la campanya. Hi ha opció de jornada completa o parcial en la franja horària de 9 del matí a 7 de la tarda. Ja sabeu que a FSC Inserta gestionem aquestes ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tinguin reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Com sempre, podeu trobar totes aquestes ofertes i moltes més, així com informació dels nostres cursos de formació per l'ocupació a la nostra pàgina web, www.portalento.es. Salutacions des d'FSC Inserta i fins la setmana vinent. Honey, honey, how he thrills me. Honey,
honey. Honey, honey, nearly kills me. Honey, honey. Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Som a prop del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. És per això que la Montse Faus us recomana una conferència organitzada per l'ONCE a Madrid que es podrà seguir en directe des de la seu de la Delegació Territorial a Catalunya, al carrer Sepúlveda número 1 de Barcelona. La conferència porta per títol Dona i lideratge vital.
El proper 5 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el dia 8 de març, l'ONCE durà a terme per iniciativa del Consell General una conferència amb el títol Mujer y liderazgo vital, a càrrec de la senyora Carmen García Rivas. La ponent és llicenciada en Ciències de la Comunicació, periodista i professora de Comunicació Estratègica. També ha dirigit i participat en cadenes de ràdio i televisió i publica habitualment articles d'opinió en els principals mitjans de comunicació. La conferència es celebrarà a Madrid, però per tal que tots els que ho desitgin puguin gaudir-la, instal·laran al centre de la Delegació Territorial de l'ONCE un equip que permetrà seguir-la en rigorós directe, tot gràcies a les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies. La retransmissió s'iniciarà a les 18:45 hores del dijous 5 de març a la sala de conferències de la 6a planta de la Delegació Territorial de Barcelona i té previst la seva finalització sobre les 20 hores. Well, it might be me, but the way I see it, the whole wide world has gone crazy.
So baby, why don't we just dance? Doncs ara sí, arriba el temps de tertúlia. Com us deia al començament, volem parlar de l'exercici. És ben sabut que cal moure's, que ens hem de bellugar una miqueta, i de fet, quan anem al metge, i a mesura que ens anem fent grans, una de les primeres coses que ens pregunten és si fem exercici. Quina pregunta més molesta de vegades, eh? I què en fem d'exercici? Doncs bé, si l'esport és tan important, ens volem plantejar com els nostres convidats en cadira de rodes el fan, si els agrada i si alguna d'aquestes activitats els pot resultar una gran aventura, fins i tot una activitat social. Home, jo sé que tenim grans esportistes a la taula. O sigui que és un tema una mica trampós, perquè suposo que us agradava parlar d'això i per això heu plantejat el tema. Xavi Faure, Juanjo Moro, Aitor Martínez de Lecea, Siscu Prat, que s'estrena a la tertúlia de Cadiraires, una persona amputada, i Montse Sagarra. Bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda.
Com esteu?
Bona
tarda. Montse, ets la dama de la taula.
Sí, mira, avui sí.
Avui estàs entre homes.
Avui sí, sí, sí.
A veure, vull saber de vosaltres qui fa esport i què esport.
Jo faig esport, faig tenis de taula, rugby, natació, i a vegades pàdel.
Descanses?
No.
Piscina i ejercicio de mantenimiento.
Uh-huh.
Y cartas de mesa.
Es todo un esport manual, ¿eh?
Yo intento hacer todo lo que se pone por delante y no siempre es posible, por más que nada por temas sobre todo económicos. Pero me involucro con tema vela, tema canoa, kayaking, surf en kayak, natación, esquí alpino, esquí náutico, que me rompí una pierna. cae surf.
Una pierna que ya no te funcionaba, Aitor.
Ya, que no si me permets. Sí, ¿no?
Pues tu teixita la vas trencar.
Bicicleta adaptada i tot el que puedo.
El nostre nou convidat, Siscu Prat. Què tal, Siscu?
Molt bé, molt bé. Bé, jo, el meu àmbit és molt més reduït, perquè jo, bàsicament, faig tennis amb cadira de rodes i a nivell lúdic jo faig esquí alpí. Esquí alpí m'agrada molt, també. I...
Tu habitualment no fas servir cadira de rodes.
No, jo tinc una pròtesi. I vaig jugar amb la pròtesi o amb crosses habitualment. No tinc, de fet, no tinc cadira de carrer normal. Però sí, per fer el tennis, amb l'amputació que tinc no puc jugar de peu, perquè sí que conec algú que juga de peu, i he de jugar amb cadira de rodes. Llavors, amb això sí que sóc usuària de cadira de rodes.
Montse, com deixes el pavelló de les dones?
Ah, el pavelló de les dones és molt comodona. Jo tindria que fer natació, però l'únic que faig és silla cross i dos de mesa, i ja està.
Silla cross, què és això, Montse? Si és elèctrica la teva.
Sí, sí, pues això, però bueno, li puc donar molta marxa i també puc córrer. Ja fa, el lector ja fa tot l'esport que jo no faig, ja el fa per mi.
Ui, què li dieu a la Montse, llavors, nois? A veure.
El lector me ha dejado... agotado.
Claro. No només a tu.
No, ojalá me quedara yo agotado. La verdad es que no puedo hacer todo lo que
me gustaría. També en fa, pero...
Por motivos económicos, tiempo, porque trabajas, porque no se puede. ¿No? Si fuera pensionista y solo pensionista y tuviera una pensión decente, estaría todo el día pegando botes.
Uh-huh. A nosotros nos dicen que tenemos que hacer al menos una hora de ejercicio o caminar. No podemos.
No podemos.
Luego hay otro dicho que dice, mens sana, incorpore sano. Entonces, los que no tenemos el cuerpo sano, la mente tampoco la deberíamos
tampoco
de tener.
Tampoco estará, ¿no?, sana, ¿no?
Clar, però una persona que té poca mobilitat, com és el teu cas, Juanjo, tu fas piscina, fas com ho fas tot això?
A ver, yo no hago piscina, yo me meto en la piscina. El arquitecto técnico es el...
El que te mueve, ¿no?
No, sí, hago ejercicio físico en la piscina, porque para nosotros, las personas que no podemos caminar... El agua es un medio fabuloso para hacer todo un ejercicio sin darle, sin malgastar, o sea, sin el cuerpo, sin forzar el cuerpo.
Sí, sí.
Y además es gratificante a nivel físico y a nivel de relación humana.
¿Qué fas a la piscina? ¿Quins exercicis?
El que más hago es hablar. También me muevo.
És que entre que parles i jugues a cartes, jo aquí l'esport no ho veig, la veritat, eh?
No, más bien no. Más bien no.
Clar, Montse, tu quan vas al metge i et diu, fas
sí,
esport,
bueno,
clar...
Però quan ja vaig al metge, com ja sabe com estem, doncs, pues, esclar, no es pot dir camini, mou-te, sí, ja ens fan fer exercici a casa, que venen a casa i ens fan fer uns exercicis. En el meu cas, la rehabilitació, però és que lo de més, no, perquè ja tindria que anar a natació com el Juanjo, però som molt comodona i prefereixo dedicar-ho a una altra cosa.
Per vosaltres és igual d'important fer exercici que per a la resta de persones que no tenen discapacitat, què en penseu?
Jo considero que sí, i inclús diria que més. Que jo, la meva experiència arrel de l'accident, doncs una miqueta, jo sempre he fet esport, però arrel de l'accident vaig tenir la sensació que necessitava fer esport per mantenir-me físicament en bones condicions, perquè al cap i a la fi la vida més o menys la vas normalitzant, però el teu cos, doncs, el meu cap, em falta una cama, doncs he de treballar més amb l'altra cama i amb altres parts del cos per cobrir aquesta mancança, no? Llavors, te n'adones, quan vas començant a fer algun tipus d'esport, jo vaig començar a fer natació, després vaig passar doncs, a l'esquí i després al tennis, doncs que com més treballes l'esport, més bé et sents, i més bé et sents dia a dia.
Sí. El teu cos millora.
Jo també penso que el que abans no feia esport, ara amb discapacitat també li costarà molt fer esport. Vull dir, conec molta gent que ha començat a fer esport per discapacitat i ho ha deixat. Vull dir, no... Jo crec que els esportistes ja ho érem abans de la
vols dir que l'hàbit, si no el tens adquirit abans,
és
costa molt més d'adquirir.
Sí? Esteu d'acord?
Yo creo que sí, seguramente sí. No es mi caso, pero la gente que he visto que hace deporte hoy por hoy era de gente que antes de la lesión o lo que fuese, por lo que está en silla y tal, hacía también deporte, sí.
Bueno, pero no pretendamos ser deportistas natos, ¿no? Yo creo que nuestro cuerpo, por las circunstancias de cada uno, sí que hay ejercicios que podemos hacer, ¿no? Ahí en la asociación también hacemos un ejercicio de mantenimiento y vienen muchas personas con diferentes discapacidades y cada uno hace de acorde a sus posibilidades.
Claro que sí, cosas como yoga, por ejemplo. Yoga es un gran ejercicio que podemos hacer cualquiera.
Pero esto me suena más, esto me suena más a rehabilitación que a deporte. Para mí, ¿eh? No entrar en debate, pero suena más a... Tengo que hacerlo para estar mejor físicamente, no porque te guste.
Ya, eso es otra cosa. Sí. Yo creo que tienes que hacerlo para estar mejor contigo.
Yo creo que hay la doble... Aquesta doble finalitat, no? Hi ha la part... Jo crec que en l'esport, per les persones amb discapacitat, hi ha una funció rehabilitadora constant, és a dir, tu quan normalitzes la teva vida, diguéssim, després de la lesió o per entrar, diguéssim, dintre del cercle de treball i tot això, no pots deixar, o si deixes de fer esport, tornes una miqueta endarrere. Llavors, el anar mantenint fer algun esport, et manté amb una forma física que t'ajuda a desenvolupar-te dia a dia. I després hi ha la vessant, que tu deies, no? Potser més de deportista, no? De competició, perquè jo sempre he fet esport tota la vida. I llavors, quan vaig acabar de tindre l'accident, una de les primeres coses que volia fer era recuperar, veure què puc fer. Perquè llavors feia atletisme, vaig veure, ostres, esto de correr ya no lo puedo hacer como yo lo hacía, pues vamos a buscar otra cosa, ¿no? Y yo crec que la picadura de la competició la tengo, ¿no? Això ho porto dintre i no ho puc evitar. Però després el que et deia abans, de que jo em pujo vestides per la meva feina o he de fer inspeccions en edificis, i a mi estar fort de braços i àgil és un plus, perquè si no potser no podria acabar de fer la meva feina, no? I llavors tots aprofiten aquest sentit per les persones amb discapacitat.
El Juanjo deia, home, jo sobretot a la piscina parlo. Vale, aquesta vessant d'activitat social per part de l'esport, què m'expliqueu?
A veure, jo lo de que parlar de piscina tindria que dir-li algo a Juanjo. Jo sóc el que nado i sempre em estorba la gent que comença a parlar a la piscina. He de parar perquè estan parlant. O sea, Juanjo, no ho facis.
Parla fora de la piscina.
Jo me pongo en un rincón.
Ah, bueno, vale.
Ah, bueno.
Sí, què en penseu de l'activitat social a l'esport?
A veure, jo quan m'he quedat en cadira de rodes, jo he començat a competir en tenis de taula i a part de trobar més gent que era com estava com jo, vaig començar també a viatjar, a competir. Imagino que Siscú també ho ha fet.
Sí.
Llavors, gràcies a això he visitat països, he anat a llocs, he visitat un altre tipus de cultures, un altre tipus de gent, i ha sigut molt enriquit, vull dir, a mi m'ha agradat.
Sí? ¿Vosaltres?
Yo creo que sí, salvo que hagas deportes tipo ir a correr por tu cuenta y cosas de estas, que entonces igual no ves a nadie. Por lo demás, generalmente vas a sitios, gimnasios, lo que sea, playas, donde hay más gente. Entonces, claro, hay esa relación social.
Sí, y aparte también, como decían antes estos compañeros de salud mental, vas a una piscina, haces ejercicio al aire libre y la gente te ven o empiezan a verte y tú ayudas a que te vayan viendo como una persona pues, que puede hacer lo que está a su alcance como otras personas más o menos normal y corriente.
¿Tú no te vergüenza toda la parafernalia que has de montar para entrar a piscina?
Al principio sí.
Sí.
Lo que pasa es que llega un momento en la vida en que dices o te metes en la piscina o no vienes. Y entonces pues te metes en la piscina. Pero sí que os puedo decir, a continuación de lo que decía antes, que ya no me siento tan bicho raro.
¿Has fet amics allà?
La gente se acostumbran.
¿Y has fet amics o no?
Lo ven como normaliza, ¿eh?
¿Has fet amics o no?
Bueno, es que yo no hablo solo. Sí. Y a veces yo quiero trabajar y no me dejan porque me hablan.
es que te estic imaginant allà.
Con el gorro.
I parlant.
Home, jo la meva experiència, i potser la coincidència que quan vaig entrar al tenis, va haver un grup de gent de més o menys la meva edat, que vam entrar tots amb lesions recents i tot això, i allò, hi va haver una part que es va convertir en una espècie com de teràpia de grup, allà, perquè clar, cadascú venia amb les seves històries, amb els seus problemes i les seves preocupacions, i allà, doncs, com que et sents una miqueta, doncs, el qui ha tingut la lesió medular o li falta l'altra cama o no sé què, no sé quantos, doncs cadascú explica una miqueta les seves històries, i veus que no és aquest nucli com de suport de, hòstia, tinc algú amb qui... M'hi sento, doncs, bueno, que m'entén, que dic que, ostres, tinc aquest problema, i ell l'entén i em diu, mira, a mi em passa això i vam fer tal cosa, o connecta el lloc on et poden solucionar aquest problema, perquè moltes vegades és això, no?, de que circuli la informació. I jo crec que la teràpia de grup de fer esport amb més gent és molt positiva.
Clar, Montse, tu com que no en fas, no puc preguntar-te.
Bueno, però és que poder també és el que deia el Juanjo, el no trobar-te bicho raro, hasta que no superes això, suposo que també serà el que a mi m'haurà parat de no anar a natació.
Sí?
Sí.
No, i además, sí. Ayudas a persones que les da miedo o les da reparo de ir a una piscina que están normalmente, o sea, bien, y dicen, joder, si esta persona que tiene más problemas que yo va, ¿por qué no voy a ir yo? Y acaban yendo.
Sí,
a hablar,
sí.
¿No?
Sí, sí, jo crec que és això en el meu cas. També, no ho havia pensat, però ara penso que sí.
Les teves amigues, companyes, també cadiraires, no fan esport?
No, tampoc. Uh-huh. L'únic esport que fem és el de la silla, d'escoltar música i anar al cine, i sempre en la cadira de rodes, són les nostres cames.
Va ser que l'esport és més masculí que femení en el món de la discapacitat? No ho sé, eh?
Jo espero que no debería ser así. No, para nada. Debería ser para todos.
Pero es, ¿eh? Yo
creo que sí.
En taula no hi ha casi dones. En rumbi, que jo també faig rumbi, no hi ha cap dona, vull dir. En tenis crec que hi ha alguna.
En tenis potser... No, n'hi ha més, però la diferència potser de 4-1, ben bé, eh?
Ben bé és més masculí, sí, tens raó, Anna.
Hombre, no me gustaría pensar así, pero ahora que pienso... Sí, hay más hombres que mujeres.
Però jo crec que no difereix de l'esport per a persones sense discapacitat. Vull dir que ja dintre de l'esport
normal
em sembla que la ràtio deu ser, no deu ser massa més diferent, eh? El que passa que sí que hi ha una part de que em sembla que a les dones amb discapacitat sí que potser els hi costa una miqueta més entrar. I entenc que també des del punt de vista de que fer esport quan tens una discapacitat ja requereix d'un esforç extra que quan no la tens, no? Llavors,
sí, jo penso... Jo hablo d'una manera muy normal de la piscina, però a mi, claro, yo necesito un acompañante que me vista, que me desvista, que me meta. Una vez que estoy dentro no hay problema. Pero claro, no se encuentra muchas veces esta persona que te haga el acompañante. Y antes de que se me olvide, la administración pública tendría que mojarse mucho más de lo que se moja. Porque el ejercicio acuático, al igual que la gimnasia de mantenimiento, que la fisioterapia, son temas de calidad de vida.
Uh-huh. ¿Y de quina forma creus tú que s'hauria de mullar més l'administració?
Bueno, pues teniendo personas que acompañen a esas personas que de por sí no pueden hacer el ejercicio acuático.
Uh-huh. Depende de la movilidad de cada persona. Supongo que, claro.
Com professionals de l'acompanyament, per exemple, o una cosa així.
Perquè si nosaltres, el nostre cos no ens repon, necessitem algú que ens vesteixi i que ens...
Clar, jo en aquest sentit, jo em val per mi mateix, però jo m'adono de que hi ha molts companys amb altres situacions i amb altres esports, doncs que, clar, la dificultat...
Que no som autònoms.
Claro.
No ets autònom amb segons quines coses.
Clar,
no? Entenc que jo entenc que entrar a una piscina per una persona que va amb cadira i amb segons quin tipus de lesions és molt complicat, no? Llavors, tota l'ajuda que tinguis al teu voltant és important.
Benvinguda sigui, no?
Sí, exacte.
Molt bé, cadiràries, doncs s'ha acabat el temps de tertúlia, avui destinada... Vaig a tossir. Disculpeu, però... És que el Juanjo sempre em deixa sense paraules. Jo no sé què fa. Em passen aquestes coses, diu meu senyor.
Estava fria la piscina?
Digues.
Estava fria la piscina?
No sé. Mira, Xavi Faure, Juanjo Moro, Aitor Martínez de Lecea, Siscu Prat, benvingut a Catalunya sense Gràcies. Barreres i Montse Segarra. Us deixo gairebé sense veu. No sé què és el que m'ha passat. Una abraçada ben forta i ens tornem a sentir el mes de març, oi que sí?
Molt.
Vinga, una abraçada ben forta a nosaltres, oients. Us desitgem, com sempre, que sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. No ho saps? Si t'agrada no només escoltar, sinó sentir la música, a Ràdio Estel ho pots fer dia i nit. Els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres. Well, when the saints Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. Good Lord, I want to be in that number. I no canviïs de dial. Ràdio Estel, la música.
Feliç aquell que no espera res, perquè mai no serà decebut.
Alexander Pope, poeta.